Bé, i tornem a estar amb tots vosaltres a la carpeta de l'avi.
Amb aquella alegria que ens caracteritza.
Sí, senyora.
Els majors de...
65 anys. Bé, avui estem amb la companyia de Montserrat Alsina. Més endavant estarem amb l'Emma Miralpeix i amb l'absència de la Montse de Silva, que la setmana que ve la tindrem segur aquí amb tots nosaltres. I, evidentment, no ens n'oblidem de que en les vies de so està el nostre bon amic...
Carlos Lecegui. I el presentador del programa...
Òscar Cardona. Bé, avui, Montse, què ens explicaràs?
Bueno, avui farem les curiositats, que sempre les fem al final de la... de la convidat, doncs avui les farem al principi, perquè doncs que ja no hi ha vingut, ha pogut venir la Montse de Silva, doncs començarem aquest tema.
Doncs vinga, i de què ens parlaràs?
Doncs, degut a que ja estem, ja hem entrat al febrer, doncs ara venen els carnavals, com no, cada any,
sí.
El Carnestoltes. I llavors podia parlar d'algunes curiositats dels carnavals del món.
Molt bé, perquè aquí es havien celebrat, veritat, abans de la guerra nostra,
de la dictadura.
De la dictadura, abans de la dictadura, ja es havien celebrat.
Sí,
i després
sí.
Van caure en desús, no?
Bueno, totes les localitats no, hi ha hagut llocs que l'han conservat bastant, malgrat era una festa, sobretot, que estava com molt demonitzada per l'Església Catòlica, perquè deien que era una època en què es feia tota mena de disbauxa i doncs van intentar prohibir-la i en molts llocs no
es feia.
Vaja. Jo no recordo de petit haver fet carnavals.
Però ara, ja que tenim aquesta...
Però, en canvi, llocs com a Sitges, Vilanova i molts altres llocs, i no parlem d'altres llocs del món, naturalment, allà
clar.
No tenien aquesta prohibició, entre cometes. Sí.
Bé, doncs, ens parla'ns de les, aquestes curiositats.
Sí, sembla ser que aquesta era una festa que venia dels grecs, ja. O sigui, durant unes èpoques ells dedicaven un temps de l'any doncs, a fer... Es disfressaven, inclús hi havia algunes festes en què els amos eren esclaus dels seus esclaus, durant un dia, naturalment. Bé, ve de molt, molt, molt antic. On ha tingut molta...
molta repercussió, molta acceptació.
Sí, sí, sí. I ha sigut molt important aquestes festes. Són, per exemple, a Venècia. Tothom
sí,
sabem
és veritat.
A Venècia, el Carnaval de Venècia. Després, molt a Brasil, a Rio. I altres llocs del món, que al Canadà també n'hi ha. A veure, de fer-se es fa per tot. No sé el Halloween que a Estats Units a la gent es disfressa, si és una mica, seria com el Carnestoltes d'aquí, però no sé si allà celebren el Carnestoltes, la veritat. Això no ho he mirat. Què vol dir carnaval? Carnaval.
Ah, ve de carn.
Ve de carn. Vol dir d'abandonar la carn. Això va ser l'any 590, després de Crist, quan el papa Gregori reconeix oficialment el Carnestoltes, doncs que venia d'una festa pagana. Però amb la condició que l'endemà, el que seria el dimecres de cendra, s'utilitzés per la purificació dels pecats comesos durant les festes. O sigui, com ho he dit, el terme carnaval té l'origen en l'expressió llatina carnem levare. És, com he dit, abandonar la carn.
Ah, molt bé.
Llavors això, la carn en aquest moment... era, per exemple, el que es menjava, però també...
Es refereixen a altre tipus de bistecs, de carn.
Sí, 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 era també... Bueno, llavors venia la Quaresma, que era una època de dejuni i d'abstinència.
Sí, sí, de sacrifici.
Sí, 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 sí.
Però bueno, això ja arribarà. De moment estem en aquestes Carnestoltes.
Sí. Com he dit, que és molt important el Brasil, el de Rio... el de Rio i d'altres localitats brasileres, però els hi va arribar a través dels portuguesos, naturalment, com tot, com la llengua i com altres tradicions, la religió, etc. Les van portar els portuguesos al Brasil el 1641, a través de l'Entrudo, una festa popular en què la gent es llançava farina, aigua i ous, entre altres coses.
Sí, feien una coca, vaja.
Sí, quina pena, no?
Sí.
També era habitual fer servir llimones d'olor i taronges d'olor, que eren petites boles de cera farcides d'aigües perfumades. Això ja seria una mica com allò dels globus que els omplen d'aigua i els llencen, no? Doncs imagina't si això és antic, això de llançar-se.
Sí, sí.
Bueno, com hi ha la tomatina, de...
Sí, sí, vaja, hi ha tradicions d'aquestes que ben bé no saps sí. d'on te venen, però que tenen, estan molt arrelades
sí.
en segons quins pobles.
A Ciutadella, per les festes de Sant Joan, que és sí. pel juny, tenen tradició de llançar-se closques d'ametlla.
Bueno, mira, si només són les closques... I les ametlles eren per menjar-se-les a casa, vaja.
Sí, sí, diu que li venien, o van, vaixells carregats de quilos de closques d'ametlla. Bueno. Deu venir de Xixona, segurament, no?
Sí, sí.
De València. Bé, ens n'anem més tard, i sobre el 1854, a causa de la repressió, ja hi era abans, de la repressió oficial, la festa va entrar en declivi, I llavors, posteriorment, què feia la gent? Doncs es tapava ben bé la cara perquè no el reconeguessin. Llavors van posar molt de moda les màscares.
Sí, sí, d'aquesta manera no s'enteraven de qui era qui, vaja.
Sí, 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 sí. També el carnaval, a part de ser una època, uns dies, d'alegria, de ball... de veure, bueno, per algunes persones, no tothom és tan amant. Això es fa bastant a les escoles, ha quedat molt als nens,
sí, sí,
perquè és una cosa bonica,
sí,
o sigui, veure els nens que es disfressen, moltes coses.
És molt festiu.
És molt festiu, sí, sí. Però també, i això tampoc no s'ha sabut massa, és que és una crítica social.
Sí, sí.
I servir de plataforma per la crítica i la sàtira de la situació política, social o econòmica de les regions que es celebra. Per exemple, són molt famoses les de Càdiz.
Les xirigotes, vaja.
Les xirigotes de Càdiz, que allà doncs, els temes de les cançons que empren, les xirigotes, doncs són de crítica. De crítica,
crítica social,
als polítics,
d'actualitat.
D'actualitat, sí, sí. Etcètera.
Vaja, és allò d'enfotre-se'n del mort i de qui el vetlla, vaja.
Sí, que això també passa amb les falles.
Clar,
a les falles les...
També són provocatives, normalment.
Sí, hi posen, doncs, això que dic, polítics, o la gent si famosa que ha sigut durant l'any, doncs els hi fan una mena de crítica política.
Sí,
sí. Sí, sí.
Doncs bé, escolta, ens has explicat moltes coses, bé, de què ve
sí.
i aquestes festes,
sí.
que estem a punt d'encetar, no?
Sí, molt, molt aviat. Bueno, desitjo que tothom que participi, que es posi ben guapo, que es disfressi ben maco i disfruti de la festa.
Molt bé. Nosaltres, com hem dit que ens parlarà la Emma Miralpeix, i això ho farem tot seguit. Bé, tal com hem promès fa una estona, doncs tenim l'Emma Miralpeix,
dietista,
i que ens parlarà. Avui de què ens parlaràs?
Doncs havia pensat parlar d'un dels temes que sempre ens quedem aquí una miqueta a mitges i queda encetat, que seria la qüestió dels greixos i relacionat sobretot amb el colesterol, perquè ja sabem que les malalties cardiovasculars són les que afecten més a la població occidental en quant a incidència de mortalitat.
És tan dolent el colesterol, dolent, com per demonitzar-lo d'aquesta manera que l'hem demonitzat? Vaja, perquè hi ha rutes fins i tot de colesterol.
Sí.
Seria la ruta de caminar, no?
Sí. No, la veritat és que no. El que passa que, bueno, s'ha explicat una miqueta, doncs, erròniament alguns conceptes, i sí que és veritat que als anys 50 van aparèixer uns estudis, no?, on es va fer un estudi epidemiològic sobre el colesterol, sobre aquelles societats on es relacionava el risc de malalties cardiovasculars relacionades amb els consums elevats de greixos, sobretot saturats,
sí.
i aquí doncs, es va demostrar que hi havia doncs, aquesta relació. Però sí que és veritat que si s'analitza, i és el que s'ha fet posteriorment, 70 anys més tard actualment, s'ha demostrat que en aquí faltaven dades, que la majoria de països que havien intentat participar en aquí no demostraven la hipòtesi i ara s'està desmuntant molt.
O sigui, s'està desmuntant...
S'està desmuntant aquest mite de que el colesterol i els greixos saturats vagin de la mà i siguin tan dolents per augmentar.
O sigui que no ho són tant com diuen.
No ho són tant. A més, hauríem de diferenciar, com sempre. Tenim els greixos, hi ha molts tipus de greixos, però dins dels greixos saturats no tots són de la mateixa qualitat. Tenim els greixos saturats, per exemple, els que ens poden venir d'origen animal com dels làctics, com del mantega, com poden venir també de la carn, dels ous, sobretot la llema, i això són greixos que són bons.
Sí, sí.
Quins són els dolents? Doncs serien potser els que ja venen dels productes derivats càrnics, com el que són les salxitxes, els bacons, tots aquests processats, però la carn en si no és un problema per augmentar el colesterol.
Doncs s'havia, com has dit, demonitzat moltíssim.
Sí, a més, en aquests anys, què va passar? Que en el moment que traiem un grup alimentari o el desplacem, sempre n'hi ha un altre que ve a cobrir aquesta necessitat. Sí. I és on van sorgir les piràmides alimentàries amb la base de carbohidrats, on es deia, no?, i ens convidava tota la població a consumir 4-6 racions d'hidrats de carboni, cosa que a dia d'avui això ja està més que obsolet. Sí que s'han de menjar, sí que són la font de la nostra energia en forma de glucosa, però no per menjar-ne tant.
Clar.
Jo el que tinc el dubte és aquestes coses que diuen que prenent-ne un al dia és una meravella i fa baixar tant el colesterol.
Aquesta cosa que està feta s'assembla a la llet, al vaixell.
Exacte.
No direm,
no direm marques.
Sí, però... bueno, les pot dir. Tothom sap el que és, no? Són aquests iogurts o làctics,
bebibles... Sí.
No, que porten... Clar, de fet no està mal pensat, perquè és com els fàrmacs, estan ben pensats, però penso que acaben d'estar una miqueta mal elaborats. Per què? Perquè a la base d'aquest làctic també hi tenim un component de sucre, no? I això mai ens anirà a favor, i menys per disminuir el colesterol. El que ens volen ajudar a aquests productes és sobretot perquè tenen fitosterols, i els fitosterols són unes substàncies que s'assemblen químicament a la naturalesa, perquè estan als vegetals, s'assemblen a l'estructura química del nostre colesterol. I el que fan és competir a nivell intestinal en el moment d'absorbir. Si nosaltres ens ho prenem mentre estem menjant, aconseguim que absorbim menys el colesterol. Per això està molt bé, però això ho tenim en molts aliments,
sí.
Sobretot tot el que és origen animal, vegetal, disculpa. El que serien doncs, els integrals, els fruits secs, les verdures... No hi ha massa secret a dia d'avui portant una alimentació saludable on la base siguin els vegetals, és que realment la majoria de malalties no acabarien despuntant tant. Tot és un desequilibri.
Però clar, malgrat no sigui tan dolent, potser el problema és que mengem masses carns, no?
Sí, clar. Sí, es menja moltíssima carn i de molt baixa qualitat. Si nosaltres mengéssim 2 cops per setmana, màxim 3, carns vermelles i de bon origen, si poguessin ser ecològiques, que no sempre la butxaca ho permet, doncs no hi hauria problema, perquè a més podem inclús triar dins d'aquestes carns vermelles si les triem una miqueta més magres, i això es fa que baixem una miqueta el greix saturat, no? O inclús, per exemple, si tu agafes un trosset de llom, hi ha la part visible de greix que tu la pots retirar.
Sí, és veritat. Sí,
però què passa? Que nosaltres no ens acostumem a tirar de lo més fàcil, hamburgueses, carn picades, coses d'aquestes que tenen molt greix, a més està allà picat, està barrejat i té un percentatge molt alt d'aquests greixos.
Jo volia fer una pregunta. El colesterol, recordo que bastants anys enrere, tenia uns nivells, per començar a dir, a partir d'aquí és perillós, em va dir, no? I ha baixat molt, o sigui, crec que abans estava a 250 i sí. Ha baixat, ara són 200 mil·lígrams?
Sí, per decilitre.
I això, tu com ho veus?
Jo veig que això és un negoci.
Va, estic d'acord.
És un negoci i mira, la millor manera de captar clients a vegades... la societat ja ens hi porta i tots hi anem, però només que baixis la ràtio, doncs augmentes, no, captes moltíssim més.
Clar. Moltíssima més gent que està dintre d'aquests paràmetres.
Sí, perquè normalment el que tenen de prendre són les estatines i bueno, coses que, a més, sobretot al principi de tot, quan ens diagnostiquen uns nivells elevats de colesterol, canviant els hàbits de vida és relativament senzill d'anivellar-ho. Val? Això és una de les coses que m'agradaria explicar-ho perquè hi tenim molt, molt a fer. Clar, hauríem de potser intentar posar el foc no tant només amb la medicació, que sempre és necessària i és bona, sinó també, a part de buscar la solució fora, què tenim nosaltres que podem fer.
Clar.
I canviant els hàbits i sapiguem quins hem de fer un cop ja el tenim mal i se'ns ha diagnosticat, doncs hi tenim molta cosa a guanyar. Inclús podem fer que baixin i deixar de prendre aquesta medicació.
Clar.
Vale. Una de les coses que seria més interessant seria, primer de tot, preguntar-nos per què se'ns han elevat els nivells de colesterol.
Sí.
Perquè, clar, el colesterol és bo. El colesterol, pensem que és tan necessari com, bueno, per la vida com que si no tinguéssim sí. colesterol ens moriríem.
Sí, sí. Crec que és un dels components principals de les membranes de les cèl·lules.
Sí.
De la, no sé si de la mielina també, no. No.
De la mielina, bueno, de les, ara no, mateix cèl·lules, no...
Entraria dintre les cèl·lules nervioses, va, totes les cèl·lules en general.
Sí, sí, perquè...
O sigui, molt important.
És molt important.
Sí.
A més, està dins de la síntesi d'hormones, de la vitamina D, dels àcids... biliars, o sigui, necessitem per tot. Mm. Aleshores, és algo molt important i, a més, no només depèn de la dieta. El nostre fetge ja sintetitza, ja fabrica colesterol.
Fabrica, sí.
En funció de si la nostra dieta és més rica o més pobra, té el sí. seu nivell de compensació i n'elabora més o n'elabora menys, però és molt necessari per nosaltres. Aleshores, el primer que faria jo, perquè m'agrada sempre buscar solucions que depenguin també d'un mateix i que puguem nosaltres buscar una, bueno, una manera d'en sortir-nos-en, seria preguntar-nos per què se'ns han elevat els nivells de colesterol. Doncs normalment sorgeixen perquè tenim un desequilibri entre els radicals lliures i els antioxidants. Els antioxidants, sobretot, que venen de la dieta. Fruites, verdures, tots els aliments més d'origen vegetal. I els radicals lliures, doncs, ens els porta molt l'estil de vida, no? Si estem en ambients, doncs, més intoxicants o més en fum... amb radiacions,
sí.
l'estrès, tot això és el que fa és provocar uns radicals lliures que s'han de contrarrestar i nosaltres ho podem fer amb els...
Sí, perquè ho entenguin, els radicals lliures són unes substàncies que les podem trobar, com tu has dit, en l'ambient,
sí.
o sigui, són com una substància química, és una substància
sí,
química.
Sí, clar, el que passa és que el radical lliure està relacionat amb l'envelliment
sí.
perquè són unes molècules que s'uneixen a qualsevol teixit, sigui un òrgan, sigui una estructura, i el va danyant. Els radicals lliures el que fa és poder contrarrestar-ho perquè aquests teixits i aquests òrgans no estiguin, no es vagin deteriorant.
Bueno, els radicals lliures no, els...
Els... Sí, perdona.
L'altre,
els antioxidants.
Antioxidants.
Sí.
Antioxidants.
Sí.
Antioxidants.
Sí.
Que no s'oxidin, això seria com que no s'oxidin les cèl·lules.
Exacte,
oi?
Sí. Doncs el colesterol el que fa és el mecanisme de protecció per reparar aquest dany dels radicals lliures. Seria com un ciment, com un aguaplast.
Està bé.
Ah. I normalment actua a lo que són la íntima de l'artèria, que és on aquells radicals lliures tenen més efecte nociu. Per això és en allà doncs, s'acaben generant les plaques de teroma, que estan relacionades doncs, amb tots aquests problemes cardiovasculars.
I...
Un cop nosaltres hem identificat que això ens passa, doncs hem de mirar a què estem exposats als radicals lliures.
Passa que no estem massa acostumats a ser conscients de que nosaltres, amb nosaltres ha d'haver-hi la solució,
exacte.
Sinó que ens vingui de fora.
Exacte.
Que ens ho diguin. Vostè prengui això i veurà com no té res. I mengi el que vulgui. Això és el que volem sentir.
Clar, perquè això és la cultura de la pastilla. I està molt bé.
Clar, clar, fa molts anys enrere, clar, la gent, i encara és actualment en molts països, la gent més pobra, no tenia accés als metges ni a les medicines. Llavors la medicina que teníem era la medicina natural, que bueno, fa uns anys que s'ha posat més de moda, diguéssim, però estava molt denostada, que si no prenies productes farmacèutics puros i duros, quan fa falta prendre, s'ha de prendre, eh?
Sí, sí,
s'ha
sí.
de prendre, naturalment. Però vull dir que això...
Tot l'altre era el remei de la iaia.
Exacte,
que ja estava...
però és que quasi no hi havia res més, eh?
Abans no teníem
llavors,
més.
No,
hi
havia res més. Llavors només hi havia els remeis aquests, clar.
Però bueno, és que d'aquí va sorgir els comprimits. Van sorgir d'aquí.
Sí, sí.
Van sorgir, doncs, ja fa molts anys, de Galeno i... Sí, i la història sí. de la medicina era com podíem fer si veiem que una vaca tenia un tumor i s'acostava... a unes herbes que eren doncs, les escarxoferes i durant uns dies només menjava escarxofera, va haver-hi un que s'hi va fixar i va dir, doncs mira, algú passarà amb l'escarxofera, però clar, és molt difícil que nosaltres ens puguem menjar 15 quilos d'escarxofes.
És veritat.
Primera, perquè tant no ens les menjarem i no estan en totes les èpoques de l'any. Doncs va ser el que Galeno, crec que era Galeno, eh? Que em sembla que n'hi havia algun altre també.
Sí, Galeno és un dels principals.
Sí. Aleshores va treure el principi actiu
sí.
de l'escarxofa, el va posar en un compromís perquè d'aquesta manera tu poguessis menjar les 15 carxofes de cop, però ve d'aquí d'on sí, surten les
medicines. Sí, bueno, feien, es tractaven, que també a l'època egípcia elaboraven essències.
Sí.
Les essències estan dintre de les flors, de les plantes, i també ja sabien la manera d'extraure-la.
Sí, clar, bé, de molt més lluny del que ens pensem.
Uf,
perquè sembla que tot ho haguem inventat fa 4 dies, i això no és cert.
No,
no, no, no, no, i tant. Fa coses que estan moltíssims anys inventades.
Oi? De totes maneres, continuem tenint les dietètiques, les herboristeries, on tots aquests principis actius i tots aquests comprimits es segueixen venent, i moltes vegades sí que és la nostra primera opció. Abans no tenim doncs, nivells molt elevats o alguna cosa així, però bueno, continuem, que tenim moltes coses a fer.
Per dins... cert, perdona, sé que t'interrompo.
Tranquil·la.
Que ara m'he recordat, un dels productes que es prenen actualment dintre del món natural, és el llevat d'arròs vermell.
Sí. Sí. Sí.
Això funciona?
Sí, 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 el que passa que hem de ser, igual com ens prendríem un comprimit o un producte farmacològic, doncs hem de ser igual de constants, i sí, no, ho hem d'acompanyar molt amb l'estil de vida, eh?
Sí, sí.
Sempre. Tenir uns bons hàbits i veure una miqueta què ens ha portat aquí. El seu desequilibri, posar en ordre amb l'alimentació, sempre ens anirà bé. Quins són aquells aliments que ens poden ajudar moltíssim? Primer de tot, la fibra. La fibra soluble. Mm-hmm. Vale? El màxim exponent seria l'avena, serien les pectines que es troben a les fruites, les bàsiques,
les pomes,
eh?
No? La
pomes, peres, taronges... Mm. O sigui que nosaltres esmorzant una mica d'avena i menjant una fruita de postres o mitja tarda, mira quantes coses estem fent ja per poder contrarrestar una miqueta el colesterol.
Sí.
Jo penso que has donat unes solucions relativament fàcils, tot és qüestió de conscienciar-nos de què és el que ens va bé, i a més, tampoc has fet una cosa alarmista del tema del colesterol, sinó que cal prendre-s'ho en sèrio, vaja.
Cal prendre-s'ho en sèrio, això sí. I també m'agradaria desmitificar una miqueta la qüestió de l'ou, perquè és que l'ou durant molt temps...
Sí, pobret.
Sí, durant molt temps s'han deixat molt apartats i sobretot tens colesterol, ui, només en pots menjar una o dues a la setmana, quan en realitat...
I això és mentida, vaja.
Això és mentida. De fet, els estudis recents, i no d'aquest últim any, sinó dels últims anys, el que estan aportant és la informació següent, i és que no només ens perjudiquen o ens incrementen el colesterol, sinó que, a més, el que fan és contrarrestar-ho. Perquè els ous tenen, els ous tenen principis molt importants. Un d'ells tenen, components més aviat, serien els fosfolípidos, que són per emulsionar els greixos. El que fan és...
La lecitina, per exemple.
Exacte.
Oi?
Sí, sí, la lecitina, que es troben a la llema de l'ou, precisament.
Corbell, sí.
I el que es fa és com disgregar tots els greixos i fer que no es formin trombos. Mm. També té un antioxidant que és la zeaxantina, o zeaxantina, que sempre em confongo amb la T, i va molt bé perquè el que necessitàvem era antioxidants per contrarrestar el dany que fan els radicals lliures. I també té la colina, que està dins del grup del complex de les vitamines del grup B. També ens ajuda molt a nivell de fetge, en aquest cas, perquè no podem oblidar que el colesterol, la part que nosaltres sintetitzem, està dins del fetge. Aleshores, una part molt important de l'alimentació seria intentar cuidar molt la salut del fetge, perquè el fetge té més de 500 funcions i com més net el tinguem i més detoxificat el tindrem, doncs més ajudarem no només a tot, sinó també a la síntesi d'aquest colesterol i de que es pugui anar...
I per netejar-lo...
Ah, per netejar-lo menjarem les carxofes.
I no prendrem massa paracetamol, suposo.
No, el que toqui, quan toqui, i cadascú...
Sí. Bueno, les carxofes són de les plantes que van millor.
Tot el que sigui amargant.
I el dent de lleó, que també, la xicòria...
Sí, la carxofera...
Tot són plantes amargues, oi? El que va bé pel fetge.
Sí, curiosament.
Sí.
Sí. Doncs bé, potser que...
Posem música?
Posem música. I tornem d'aquí una estona.
Pots dir que m'estimes, però no són paraules el que vull. No malinterpretis, no és que no m'agradi, però el que vull és que entenguis que senzill és d'amor.
Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó, doncs continuem parlant del colesterol?
Sí, continuem parlant. Com que sé que és, moltes vegades em pregunteu que teniu una miqueta de confusió amb els greixos, m'agradaria doncs posar una miqueta de llum aquí, no? Dins dels greixos, què tenim? Tenim dos grans grups, on hi tenim els greixos saturats, aquests que se suposa que són tan dolents, i parlàvem de que en funció de la qualitat que tinguin no són tan dolents, i després tenim els insaturats. Aquí tindríem sobretot l'oli d'oliva, l'oli d'aguacate o l'aguacate, o l'alvocat. Tindríem també tots els omegas 3, que a més són superinteressants amb la qüestió del colesterol, perquè són anticoagulants i antiinflamatoris.
Els omega 3 són els que es troben
sobretot en els peixos blaus, que n'hauríem de poder menjar ni que fos un, dos, tres cops per setmana, en forma de o tonyina o de cavalla, si pot ser en conserva, no sempre hem d'anar a la peixateria, tot i que està molt bé.
Sardines.
Algunes sardines, barat, les anxovetes, o més aviat seitons, perquè les anxoves, a vegades amb el contingut de sal ens pot pujar una miqueta la tensió.
El seitó millor.
El seitó, el salmó, tot el que sigui una miqueta peix blau, estaria molt bé incluir-ho dins de la nostra alimentació dos o tres cops per setmana.
Però abans també semblava que estava demonitzat, que anava malament pel colesterol.
Sí, abans es deia que potser era el peix blanc,
però estem parlant
de fa 70 anys, 60 anys.
Quan nosaltres, la Montse i jo, érem més joves que ara.
Bueno, però la nutrició és algo que està en constant evolució. Clar, i el que fa 50 anys era blanc, doncs ara és negre. I parlem amb la boca molt petita, perquè igual d'aquí 10 anys tot el que estem dient, ja no sabem per on anirà. Però dins dels greixos doncs tenim aquests dos grups. Val? Què seria important? El que s'està dient a dia d'avui en quant a colesterol és que els greixos insaturats, aquests que diem que venen de l'omega 3, que venen de l'oli d'oliva, són els que són cardioprotectors i els que ens eleven els nivells de colesterol HDL, que són els bons. I el que hauríem de fer, no tant en quant a no prendre greixos, és equilibrar i dir quins sí i quins no. Uh-huh. Aquests insaturats són els que li hauríem de posar més pes, i després dins dels saturats, que per entendre'ns i perquè sapiguem ben bé quins són, hauríem de regular una miqueta, i trobem els làctics, i trobem la mantega, i trobem també la nata, i trobem la carn, la llema de l'ou. Són bons, però en mesura.
Ja. Yeah.
Vale? No és que siguin dolents.
No vol dir que els hagis deixat de deixar de menjar.
Aquests no els hauríem de deixar de menjar. L'únic que hauríem d'intentar posar més el pes a la balança dels que són més cardioprotectors, que són els insaturats.
El greix en si, perdona que t'interrompeixi,
sí, no.
El greix en si és molt demonitzat. Sí. O sigui, es considera, ui, els greixos són dolents. Se'ns havia dit això.
Va dependre dels greixos, oi?
Sí. Però ara s'ha vist que no, que són molt necessaris.
Sí, sí.
Bueno, pensa que de tot el que mengem, el 30-35% de la ingesta diària, o sigui, del que posem a la boca, ha de venir dels greixos.
Greixos
que són saludables.
Sí.
El que no volem són els greixos que són els que realment tenim de demonitzar, i aquí sí que no hi ha ni drampa ni cartró, són sobretot els trans. Quins són aquests? Els greixos o les grasses hidrogenades.
Sí.
Són aquestes que la indústria ha modificat perquè el que volien era buscar una textura o un greix que en la naturalesa és líquid, com són els olis vegetals, s'hi posen hidrogen i aconsegueixen que siguin sòlids a temperatura.
Sí, seria la margarina, per exemple?
Exacte, seria la margarina. Tots aquests productes, aquests olis refinats que s'han també que es posen sobretot en productes tipus bulleria, galetes, gelats. Aquí és on tenim el problema.
Uh-huh.
Aquí és on tenim el problema, perquè aquests aliments abans, o fa 50 o 70 anys, potser estaven esporàdicament un cop a la setmana, no arribaven a ser de consum habitual.
Sí, sí.
I a dia d'avui surts del metge i tens les tres galetes Maria,
el bollicau de torn,
tens la magdalena, tens
els croissants,
tot el que sigui bolleria, tot el que sigui enfornat, totes aquestes coses. Clar, jo davant d'això, la persona que és molt llaminera, dic, mira, quasi que si pots i pots fer una coca d'aquestes de iogurt, que sempre serà més saludable. Per què? Perquè l'oli, si pots, li posaràs tu oli d'oliva, li intentaràs disminuir al màxim el sucre, o podràs buscar un edulcorant o un sucre que sigui una miqueta, o inclús estèvia, i aquí sempre podem jugar-hi una miqueta. Però tot el que ens vingui envasat, de bolleria i de més, és on tenim sobretot aquests greixos trans. A més que aquests productes no només porten aquests greixos que són tan dolents, també porten, la majoria, encara que siguin dolços, porten sal. excés de sodi.
Sí, sí, sí.
I són aliments que són de calories buides, no porten vitamines, no porten minerals, no porten fibra, no porten res.
La caloria buida és allò que porta moltes calories i pocs nutrients.
Clar, amb el qual el teu cos no es nutreix i continua demanant.
I s'engreixa.
Exacte. I el no portar fibra, doncs és la fibra la que nosaltres necessitem perquè el que faci és com arrastrar o segrestar la mica de colesterol nociu i se'ns els emporti.
Sí.
Se'ns l'emporti i el pugui eliminar. O sigui que per mi tot el tema dels... el que són bulleria i cosetes d'aquestes serien una de les primeres coses que hauríem de mirar de treure de la cistella de la compra quan tenim...
D'una manera diària, habitual.
Habitual, si és una cosa puntual.
D'un dia és un dia.
Però clar, un dia, què és per tu un dia, un dia?
Un dia rere l'altre per molta gent.
Exacte, perquè ara ens trobem... Un dia vaig fer el compte, vaig fer la suma, em van sortir bastants dies, però vaig fer un exercici que a vegades us convido a fer tots, i és quants dies és un dia? Per començar, dissabte i diumenge considerem que és un dia.
Sí, ah, sí. Són dos.
L'any, ja són dos.
L'any té 52 caps de setmana, sí. Per dos, ja són els 104 dies. Tanto. D'aquí li traiem festivitats, Nadal, n'hi ha unes quantes. Aniversaris, contem que més o menys hi ha 10 celebracions a l'any. En aquí li traiem les 3 setmanes de vacances i alguna cosa més. Jo vaig arribar a la conclusió i al càlcul, tot i que les matemàtiques no siguin el meu, que un de cada 2-3 dies era un dia. Clar, aquí no, aquí l'hem de treure. En aquí sí que hem de treure aquests aliments de la cistella. Ara, si un dia és el diumenge i s'ha acabat, em sembla fantàstic.
Però hi ha molta gent que comença fins i tot el divendres, ja.
I quasi el dijous.
O cada dia. I molta
gent. I quasi el dijous.
No, que és a diari.
El dijous ja la setmana tombat.
A veure, tu vas a una cafeteria i allà croissants i magdalena i no, ensaimades i...
Ho tenim molt a l'hora. Ho tenim molt a l'hora.
I hi ha gent que és cada dia, cada dia, cada dia.
Que passa que falta això, consciència, potser. Potser si fóssim tots una mica més cultes, potser funcionaríem d'una altra manera.
Crec que tindria que ser una mica d'assignatura d'aquests temes. A les escoles no estaria mal, eh?
A les escoles estaria bé i a casa també, perquè... Però bueno, de totes maneres, sí que és veritat que tothom sap el que ha de fer.
No, no.
Una miqueta, per portar-se bé i per alimentar-se bé, tothom sap que has de ficar una amanida, és igual digue-li amanida o digue-li pèsols, però tothom sap que el seu plat ha d'estar una miqueta més verd.
No, però perdona, tothom...
La majoria.
Tothom no ho sap. No.
Ai, doncs jo pensaria que tothom que se'n va fer una dieta o alguna cosa sap que ha de ficar més fruites i més verdures.
Ah, bueno, si fa una dieta.
Bueno, quan es vol cuidar, quan vol fer...
Sí, si es vol cuidar,
o quan està malada, té alguna cosa, sap que ha de posar més coses verdes.
Sí, el que es preocupa, o perquè es vol aprimar, o perquè li han dit que té colesterol, aquest sí, però la gent, la població en general, no massa.
Ai, però les mares estem molt, sempre des de... Has de menjar una estaràs,
però molta gent no, en absolut.
Aviam, jo diria que tu coneixes mares molt sensibilitzades pel tema.
Sí, i tant. Però bueno, ara justament estava pensant en quan jo era petita. Amb la meva mare, menja l'amanida, i jo, que no vull amanida. I sempre la guerra aquesta és que la meva mare em fa menjar.
Però
i...
quantes mares donen un bol i cau al sortir de l'escola?
Que...
O una cosa d'aquestes? Bueno, moltíssimes, també.
Sí. I és perquè s'ignora.
Sí, això sí que és veritat que els hàbits comencen de molt petitons. No. Però bueno, encara que no...
Jo penso que les grans obesitats, en general, deuen venir de petits ja, no?
La majoria sí, són mals hàbits, no sempre, l'obesitat és un sac molt gran i tampoc es pot encasillar només en aquí, hi ha problemes hormonals, hi ha problemes de molts factors, però sí que és veritat que si es fa un bon treball des de la infància, el risc d'obesitat baixa moltíssim.
Perquè el problema que hi ha quan es fa la infància és perquè es creen més adipocits, ens estem formant i es fan més dipòsits de greix.
Bueno,
aquests ja estan quasi
queden per sempre, ja.
Pràcticament.
Perquè jo que hem anat a la Montselló una setmana fora, hem vist unes panxes i uns culs.
Sí.
Escolta, queda esperat. I llavors, en els bufets lliures no s'estan de res.
No. Perquè és un dia.
Clar, és un dia
estem
real,
dins d'un dia.
En aquest cas has d'afegir-hi una setmana més d'aquells que van amb l'inserso a algun lloc.
Sí. No, però que si comencem a comptar, hi ha molts dies que ens passem. Però bueno, ens ho vinguin explicant o ho haguem de descobrir, sí que és veritat que si posem a la nostra alimentació més aliments reals, que són els que nosaltres, a vegades dic, només és observar la naturalesa, com menjaven els nostres avis, no? Més aliments vegetals, més llegums.
Sí, la llegum, sí. La llegum pobra està molt...
La llegum és un aliment pel colesterol perfecte, perquè porta la fibra, aquesta fibra que ens ajuda a arrossegar la mica de colesterol que haguem pogut menjar i que ens sobri. A més, és proteïna completa. A dia d'avui ja n'hi ha unes quantes que són proteïna completa. Sí. Ja que els preus estan com estan, un pot de cigrons, la veritat és que arregla molt.
El que passa que hi ha gent que diu que són molt fratulents. És allò que diuen que les mongetes per la nit fan de mal aconsellar. No és que costin de pair, sinó que fan de mal escoltar.
Sí, això es té a veure amb la nostra microbiota, amb l'equilibri que tenim de les nostres bactèries dins de l'intestí.
O sigui, quan tenim gasos és que no ho fem bé, vaja.
Bueno, és que tenim un desequilibri normalment. Hi ha persones que en tenen molts, hi ha persones que no, i això és el que s'ha de revisar, perquè clar, pensa que tot el que nosaltres mengem tenim entre 1,5 kg i 2 kg de bactèries que viuen majoritàriament a l'intestí gruixut, i elles són les que s'alimenten de tot això si generen uns gasos. I s'alimenten bàsicament de tots els productes que venen doncs, més de la fibra, dels vegetals, d'aquests que actuen com a probiòtics i prebiòtics. Val? I això és el que fa que quan no estiguin en equilibri generin uns gasos, que a vegades sí que veiem aquestes panxes i no totes són cerveseres, a vegades són de gasos i se't pot arribar a posar la panxa com una embarassada de 7 i 8 mesos, però és una panxa que va i ve, això també és veritat. A la que deixes
ara aquests. Hi ha alguns que només va, eh?
Sí.
La que és un dels aliments molt flatulents són les carxofes.
Sí, tot el que siguin la família de
perquè
les carxofes. Porta molta fibra.
Molta fibra. Sí.
L'enciam.
L'enciam?
Sí, també. La ceba, crec que també.
Sí, sí. Tot depèn d'aquestes fibres que n'hi ha unes quantes i el que fan és generar doncs, tots aquests gasos. I aquests gasos provoquen una inflamació, sí.
Tenen que sortir per un lloc o l'altre.
Sí, sí. Però bueno, que si intentem posar més verdures, més integrals, més fruita, és veritat que en el moment que posem això no hi donem tanta cabuda a lo que és la bulleria, a greixos que són poc saludables. Clar, anem desplaçant a vegades. Si mengem un bollicau per berenar, doncs ja no tenim espai per posar-hi la fruita.
Sí, sí, clar, no n'hi cap més.
Que és veritat que a vegades la fruita no ve de gust per berenar, però també és una cosa que s'ha d'anar educant i a vegades doncs, la podem anar entrant en petites quantitats o a diferents hores del dia.
Però clar, si la fruita aquella, a més s'ha de pelar, és un tipador, eh? En canvi, hi ha fruites doncs, que són molt més fàcils de menjar.
Per això el plàtan, no?
És exacte.
Va, també, les cireres.
També,
el que passa que duren poc.
Sí. Només el juny, una miqueta de juliol.
O les maduixes.
Maig, sí.
Bueno,
sí, sí.
Ara estan molt de moda els fruits vermells.
Sí.
Que a més són molt rics.
Els gerds.
Exacte. I aquests són com llaminadures. Te'ls vas prenent, el que passa que la butxaca també ho,
sí, perquè...
sí,
no,
també ho nota.
Sí,
sí, és com sí.
Però això ho acompanyes amb un iogurt, amb una amanideta.
Clar.
I bueno, vulguis que no, doncs li donem sobretot aquests un altre grup d'aliments o nutrients que necessitem per contrarrestar una mica el colesterol és els que tenen molts antioxidants, perquè el que ens ajuden és a portar sobretot molta vitamina C que forma col·làgen i ens repara la íntima de l'artèria. Clar, pensem que quan tenim un dany a l'artèria s'ha de reparar una miqueta, que el colesterol fa aquesta funció, però nosaltres amb l'alimentació el podem ajudar. La vitamina C, llimones, kiwis, pebrot vermell, són molt rics.
El pebrot vermell té molta vitamina C.
Té molta vitamina C, sí. De fet, les taronges diuen que tenen molta vitamina C i no en tenen tanta perquè si fos una taronja que acabem de collir de l'arbre, igual per aquí diríem, perfecte. Però clar, les taronges que nosaltres consumim porten bastants dies i setmanes llargues en els, sí, collides,
els refrigeradors.
I la vitamina C només es sintetitza l'última setmana de maduració en arbre. Per tant, aquestes taronges que s'han recollit totes verdes, de vitamina
C,
tenen
poca,
no?
Ja
té poca.
Tenim la part de la fibra, que està molt bé, si no ens la fem amb suc de taronja, però de vitamina C té molt poc la taronja.
Clar, perquè les taronges creus que s'han de menjar a grills, no licuades, no el suc sol.
Les taronges i tota la fruita.
Ja.
S'ha de prendre sobretot amb tota la seva matriu. Per què? Perquè és aquí on hi tenim tota la fibra. Si no, el que estem consumint quan fem sucs són els sucres lliures. I aquests sucres lliures, encara que siguin d'un suc de taronja natural, són bastant nocius per, bueno, per la majoria de malalties, però sobretot diabetis, perquè el que ens fan és pujar molt l'índex glucèmic, que és la velocitat a la qual el sucre arriba a la nostra sang. I nosaltres hem de tenir, per estar saludables i per tenir a ratlla la inflamació, que la majoria de les malalties a dia d'avui estan relacionades amb la inflamació, és tenir la curva de glucosa el més estable possible. No estressar-la massa.
O sigui, que no tingui pics.
Que no tinguem pics de sucre.
Que no pugi molt i després baixi,
exacte,
després torni a pujar... I
perquè això és estressem el pàncreas, alliberem insulina i estem en una muntanya russa on, sí, on puja i t'has menjat aquell dolç o t'has fet aquell suc de taronja, estàs molt bé, però al cap de mitja hora o una hora quan ha baixat, el cos et torna a demanar.
Sí.
I això hem d'intentar fer que aquestes curves siguin una miqueta més suaus. La taronja, si és tota sencera, al portar la fibra aconseguim que aquest sucre no arribi tan ràpid i per tant també estem saciats més estona i tenim menys necessitat de seguir consumint aliments que siguin dolços.
Sí, no, és molt curiós, és, tot... és molt curiós tot.
Sí, i tot va lligat, al cap i a la fi tot va lligat.
Sí, sí. Bueno, més coses sobre el colesterol perquè crec que aquesta conversa, a més de que a nosaltres ens agrada molt escoltar-te, doncs segur que hi ha gent que ho aprofita per equilibrar una miqueta més la seva dieta, estar més sa i no tenir aquests índexs de colesterol i de sucre doncs, tan alts.
Doncs em sembla sí, 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 fantàstic. Continuarem donant també més tips i més consells per poder ajudar una miqueta que estiguem més saludables.
Als nostres oients.
Exacte.
No?
T'esperem doncs, el mes que ve en que una altra vegada ens expliquis més coses, però vaja, no cal que pleguem encara. Pots continuar, faltaria més. El mes que ve et tornarem a trobar. Ens tornarem a trobar, però ara, si tens més coses
posem
a dir...
Posem una mica de música, poder, ara?
Sí, posem una mica
posem
de música,
música sí.
Doncs vinga.
Posem música.
L'Amèlia està malalta. Que plorar no.
se varen casar. I tra-la-la-la.
Després d'escoltar aquesta música, doncs continuem parlant d'aquestes coses tan importants com són la nostra salut, la nostra forma d'alimentar-nos i alguna cosa més que crec que ens has de dir.
Sí, per als que siguin potser una miqueta més mandrosos a l'hora de seguir certes recomanacions dietètiques, no tot és la dieta, tot i que sigui un pilar fonamental. Dins de l'estil de vida saludable o que ens pot ajudar a alliberar-nos una miqueta d'aquest colesterol que tenim acumulat, seria l'activitat física. Ja ho sabem. No és un secret. De fet, em sembla que és la pedra filosofal de totes les malalties i de tot
allò. Sí, de fet,
perquè crec que a dia d'avui ja és més que sabut que fer un estil de vida on et belluguis, on et moguis, on tinguis una miqueta d'activitat física, ajuda a qualsevol malaltia.
O sigui, quan veus allò tot de persones, sobretot grans o d'una certa edat, caminant en grup, dius, aquesta és la ruta del colesterol.
O de la diabetis,
també. De la diabetis.
I de l'osteoporosis, de tot, ja és de...
Sí que també va bé, és veritat, oi?
Perquè... Clar, clar, perquè a més pensa que el nostre os, respecte a l'osteoporosis, que ara estem com canviant una miqueta de tema, sempre anem fent, anem obrint petites cosetes que són molt interessants, clar, pensa que l'os es construeix i es destrueix cada dia, no és una estructura que estigui aquí formada i estàtica. Aleshores, una de les coses que ajuda a formar més l'os és l'activitat, és la gravetat. Conforme nosaltres ens movem i ens belluguem, aquest os s'enforteix. Si nosaltres tenim vides més sedentàries i estem doncs, enllitats tot el dia, la densitat òssia baixa moltíssim.
O sigui, si no tinguéssim gravetat, se'ns farien malbé els ossos.
Se'ns farien malbé,
bueno,
exacte.
Això ha passat amb els astronautes.
Sí, és com estudis. Diuen que es desfan els ossos.
Ah,
es tornen molt més dèbils. I baixa molt la densitat òssia.
Bé, aquest no serà el nostre problema, perquè penso que no anirem mai a la Lluna.
No.
De moment.
No, però sortirem del sofà, ens activarem.
Ostres,
això
sí,
eh?
Això sí que és futur.
Una
eh?
Miqueta, sortir al parc, donar una volta.
Sí, sí,
a vegades
sí, sí.
Dius, no facis la compra, petites estratègies, no facis la compra amb un sol cop al dia, baixa dos cops, entre que puges, baixes les escales... Tries, si vols, una miqueta, un itinerari, una ruta una miqueta més llarga, doncs vulguis que no, posar-hi moviment d'alguna manera.
Jo crec que
sempre.
Els gossos han contribuït a baixar el colesterol.
Oh, i tant.
Perquè
oh, i tant.
Et veus obligat a anar amb el gosset doncs, a passejar una mica.
Clar, i com que són tres cops al dia, com a mínim, jo penso que tots hem de posar un gosset a la nostra vida.
A la nostra vida.
Perquè ens ajudarà molt.
Això sí, amb la bosseta de plàstic. Els veiem, eh?
Mira, ajupint-nos. Ja també,
també fas exercici.
I flexibilitat, si tot és bo.
Escolta, sí. Tots són avantatges, eh?
Sí.
Sí, i sobretot, vull dir, caminar, no cal córrer.
No,
però bé, caminar i posem mitjoreta, encara que fos.
Mitjoreta seria no? Ideal.
Sí.
És que, a més,
sí.
És que l'exercici va bé per tot. Va bé per tot. Que sí, no sí. Es pot molt, doncs, bueno, una de les activitats que es practica molt a la tercera edat, bueno, es practica molt. Jo veig bastanta gent, quan hi vaig és en el gimnàs, les que estan relacionades amb l'aigua, l'aquagym,
ah, sí.
No, per problemes d'impacte, a vegades per, bueno, per diverses cosetes, i realment funcionen molt bé, són en grup.
Uh-huh.
Les activitats que es practiquen en grup fan que alliberem oxitocina, que és l'hormona de l'amor, i generen més adherència, no és el mateix sortir a caminar sí. Sol que sortir a caminar acompanyat sí. O practicar un esport, o almenys una activitat que sigui en grup.
Sí.
No és el mateix ballar sol que ballar en companyia.
Exacte, la companyia si és ben escollida, jo molt penso bé. Que baixa el colesterol.
Sobretot, per exemple, entre dones que van a caminar així, que s'estableix un esgarrar i...
Bueno, ja és, això sí, és teràpia, eh? Bueno, sí. Abans, i una per l'altra va tibant, també.
Abans es feia bugada, i ara es fa la bugada anant caminant.
Exacte.
Sí,
sí. Sí, sí.
I, bueno, perquè clar, les dones necessitem molt el comunicar-nos.
Sí,
oi?
Sí, sí. I bellugar-nos és... No existeix un cos sedentari saludable i això és algo que hem d'entendre.
Sí,
ens hem de bellugar una miqueta amb la mesura del que puguem.
Un dels problemes que hi ha la gent molt gran o que està ingressada o ingressada,
que està immobilitzada.
Sí, que està immobilitzada, és que la musculatura, jo no hi pensem, va perdent força.
Clar.
Es va debilitant.
Al igual que es deteriora l'os, es deteriora la musculatura.
Llavors, no...
Clar.
Arriba un moment que és que no, ni s'aguanten drets.
No, no, i la musculatura, a més, és la gran protectora de no tenir fractures en cas de caiguda.
Sí, és veritat.
És molt important.
Sí,
sí. Sí.
Per exemple, les lumbàlgies, diu que és la musculatura que queda com endurida per evitar que les vèrtebres es facin malbé.
Sí, però, sí. Jo penso que aquest seria un tema per
un altre
dia.
Sí.
Avui estàvem amb el colesterol.
Però bueno, és que com que a més el cos és un i una cosa porta a l'altra, dins del colesterol podríem haver parlat de tota la relació amb moltíssimes més malalties i...
Inclús potser seria... a nivell psicològic, no? Perquè a vegades mengem massa perquè calmar la nostra ansietat. Perquè menjar, oi? Sembla que, vaja, trobes millor... Estàs una mica més eufòric.
Sí.
No diem res, ja si bevem una mica. Bueno, això seria un altre dia, també.
Bueno, és que la relació de les emocions o l'estat anímic amb el que nosaltres mengem té molt, 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 molt a veure. Molt a veure. En funció de com estem, mengem d'una manera, mengem d'una altra.
Sí. I... Segur que el menjar és molt important, perquè totes les celebracions que fem, totes, és amb
menjar.
Sí, sí.
Tots acabem menjant. Sí, sí.
Bueno, però això jo crec que deu venir de la... Jo vist que m'ha de molt història. De l'època de les cavernes, ja, de primitivament. Que el dia que havien caçat, o que havien recol·lectat molta fruita, que això dic que ho feien els nens i les dones, el recol·lectar arrels, fruites, etc. Doncs aquest dia eren feliços. Perquè tenien que tenien suficient. I això era un motiu de cohesió entre les persones, entre la tribu, no? Llavors nosaltres ho conservem això i ens agrada cohesionar-nos, trobant-nos per fer menjars. Sigui per celebrar un fi de curs de
tots els estudiants, per exemple.
Sí.
Sí, no, jo vull dir entre jubilats, doncs aquests que fan...
Però tot ho celebrem al voltant de la taula.
Tot ho celebrem,
tot.
Quedes i sempre és el menjar alguna cosa, doncs ja que d'allò sempre...
Perquè això deu ser molt simbòlic per nosaltres, que no ens n'adonem, no ho sabem.
Segur que té alguna relació.
Però és una manera, no sé, és... sense anar a l'eclesiàstic seria una comunió,
sí.
Una comunió d'idees,
sí.
És una celebració,
sí, compartir
i dir a veure que bo que està això i mira, doncs menja això altre i,
el compartir.
Compartir
i no parlem ja de les calçotades que nosaltres això ara que és l'època, vull dir, sí.
Però bueno, les calçotades ja són cosines germanes dels llegums, amb les flatulències.
Ah, sí,
és
també,
veritat, sí.
La família de la ceba.
Sí.
Són molt, perquè clar, tenen molta fibra.
I a més que no se'n mengen dos, la majoria.
No,
hi ha molta gent que se'n menja 25 i 50. Sí. Ja per quantitat, jo penso que les bactèries d'aquí ja deuen dir, bueno,
pobreta,
festival, però deixeu-me en pau ja, no? Estic tot l'any sense menjar cebes i avui me'n dones 50 de cop.
Sí, és veritat.
Sí, sí, sí.
Ai, bueno, donaria per molt, tot això.
I tant, sí.
Bé, per això serà un altre dia en què et tindrem un altre cop amb nosaltres i, vaja, ens agrada molt que estiguis aquí i
sí,
et donis
perquè...
aquests consells tan bons i, a més, crec que molt fàcils de seguir.
Sí, hem de buscar sempre la facilitat. Si les coses no són fàcils, és molt difícil que es segueixin.
Clar que sí.
I la vida, a vegades, ja és prou complicada. Hem de posar-ho fàcil,
sí.
Al màxim de fàcil. El que passa que, a vegades... dir a la gent que mengi fruita i verdura és molt complicat. Però jo dic que és el més fàcil que hi ha.
De fàcil és, però fa mandra.
Per què no? Ara aquí entrem dins del món de les emocions.
Sí.
I d'aquestes resistències.
Doncs pues molt bé.
Sí. Ens veiem a la propera.
Ens veiem a la propera.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per estar-hi. Dins l'entrevista que acabem d'escoltar hem sentit dues cançons. Una de l'Andrea Motis i l'altra era de la Sílvia Pérez Cruz. Això és la carpeta de l'avi, millor dit, això ha estat la carpeta de l'avi i que estarà altra vegada amb tots vosaltres el divendres proper. Ens ha acompanyat la Montse Alsina, la Emma Mira el Peix, a les vies de so en Carlos Lacegui i qui us parla, Òscar Cardona. Us esperem en el proper programa, no hi falteu. Que passem tots una bona setmana.